COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el salut a un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Un divendres més estem disposats a actualitzar les notícies del nostre bisbat de Tortosa, com sempre acompanyats per Poli Hernández aquí al control, i per poder compartir amb tots vostès la informació més detallada del nostre bisbat. Una informació que certament passa per molta activitat, la d'aquesta setmana. És cert que és molta activitat, pràcticament des del punt de vista de viure-la en casa, però que si no hagués sigut per la pandèmia, doncs seria de gran activitat a nivell de molts de pobles i de moltes parròquies. I és que estem en una de les setmanes més importants i actives per a la nostra diòcesi de Tortosa. I és que, començant per dir coses de les quals celebrem, estem a les portes de celebrar la Setmana dels Sants Tortosins, sants i beats, entre altres coses perquè, per una part, tenim aquesta festivitat de Sant Francesc i el de Frederic, que, si Déu vol, doncs portarem a terme el proper dissabte. I també, a part d'aquesta festivitat, doncs tenim la festivitat del beat Domingo Isol i de Sant Enric d'Ossó. Són diferents sants de la nostra diòcesi, persones de la nostra diòcesi, que lògicament, doncs, hem de dir que han aportat tot el seu a la nostra diòcesi, i que fa que les veiguéssim així de clar com persones que han col·laborat amb el bé de la nostra diòcesi. Per tant, certament de que si no haguéssim estat en aquest estat de pandèmia, haguéssim pogut gaudir de moltes, moltes activitats, no? Perquè tant les teresianes com també els operaris, o també, en este cas, lligat a la figura de Sant Francesc i de Frederic, els comerciants de Tortosa i la delegació de Missions, sempre portaven a terme diferents actes que, lògicament, pues, la pandèmia ha fet posposar-los, ha fet de que no se puguen portar a terme. Però el que sí que continua, certament, és la pregària que ens ha de convidar a donar gràcies a Déu pel testimoni de tantes persones en la nostra diòcesi que han sabut donar un testimoni de santedat, i que avui també nosaltres les recordem, preguem per elles per ser sants i santes de Déu. Això per una banda. Per una altra banda, també aquesta setmana, doncs, era una setmana molt, molt, molt dinàmica, perquè ens convidava a celebrar una festa tan tradicional com era la festa de Sant Antoni. Una festa que en alguns pobles s'ampliava més enllà del que és la pròpia diada del dia 17 i continuava celebrant-se al llarg de més dies, no només del dia 17. Certament, i aquí dic que això no ha pogut ser i que evidentment s'ha vist mancada de tot l'apartat més cultural, més, podem dir, tradicional, que estava lligat en aquesta festa. No s'ha pogut portar a terme les barraques que es feien a la comarca dels Ports, les benediccions dels animals en pobles amb molta quantitat, com el Perelló, no? O la tradicional festa d'Ascó. Hem anat fent un pica-pica, per tant, de diferents tradicions que es porten a terme en la nostra diòcesi. Això, però, no ha fet que algunes parròquies més petites, d'una forma més testimonial, pogués, si més no, pues, poder celebrar aquesta festa d'una forma més discreta, però que certament ens fa a tots recordar la veritable festa de Sant Antoni. I això ho hem d'unir també en Vinaròs, perquè lligat amb aquesta data hagués celebrat Sant Sebastià i també Sant Sebastianet, que serà el proper diumenge. Això, però, no va fer de que es celebrés amb discreció, però certament amb el cor i amb la fe que es mereix aquesta festa, la festivitat de Sant Sebastià, i celebrarà la festa de Sant Sebastianet. Tot esperant de que l'any que ve pugui celebrar d'una forma multitudinària, com sempre ho celebra aquesta festivitat. Festes, per tant, molt lligades a la nostra diòcesi i també a les tradicions d'aquesta.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, Estar informado.
Una setmana molt especial perquè certament es celebren moltes coses i lògicament doncs ens convida també a mirar l'Església amb les seues iniciatives, amb les seues campanyes i també lògicament a l'Església des de dins de la nostra diòcesi amb els sants de la diòcesi de Tortosa com hem comentat abans. Però anem a centrar-nos ara en una de les campanyes que se celebra sempre, associat sempre en aquesta festivitat de la conversió de Sant Pau d'aquest mes de gener, i que ens convida, si més no, a una pregària ecumènica per a que poguéssim anar tots a una. La unitat dels cristians és un dels temes que ens porta a reflexionar i a pregar, en aquest cas, sempre en el primer mes de l'any. Mossèn Emili Igual, molt bona tarda.
Bona tarda.
Vostè d'això n'entén, n'ha estudiat, li toca explicar i també li toca dinamitzar, no? Sí. Jo suposo que, com totes les coses, deu ser d'aquelles coses tan necessàries, possiblement a nivell de coordinar, tan desitjables, perquè d'alguna manera qui no desitja aquesta unitat de tots els cristians, i lògicament doncs també a nivell de pregar perquè això un dia pues, sigui una realitat. Mossèn Emilio, explica'ns per què es celebra aquesta acció de l'Església, aquesta campanya de l'Església que la situem en aquesta època de l'any.
Sí, molt bé, com bé dius, és un tema, té molts temes importants, lògicament, però la divisió dels cristians és al llarg dels segles. Jesús va fundar una església i els cristians són seguidors de Jesús, sense més, no? Al llarg de la història pues, s'han anat produint separacions, divisions, enfrentaments, i clar, això és no és un bon testimoni, no? Ens diem tots cristians, però estem separats, dividits, enfrontats moltes vegades al llarg de la història, molt barallats, no? I és qüestió de donar testimoni de Jesús, i per a donar testimoni de Jesús el millor és donar-ho unit, no? No dir, mira, jo sóc catòlic, aquell és protestant, aquell és ortodox, aquell és anglicà, com ens han anat ficant al llarg de la història, com uns apellidos, per dir-ho així, no? Que ens diferencia, no? Quan el que ens uneix és que tots som cristians, tots som seguidors de Jesús. I llavors se tracta això de buscar, de retrobar-nos tots, no?, en la unitat, no?, en una sola església, vaig a l'únic pastor que seria Jesucrist, no?, el centre que és Jesucrist, que és el que som tots seguidors. Però en això pues, cal pregar molt, clar, és la intenció d'esta setmana. Això es va començar a principis del segle XX, no?, se va dir que la intenció és no només pregar per la unitat, que això ho hem de fer sempre i tot l'any, diguéssim, i això de l'ecumenisme es pot fer tot l'any. L'ecumenisme se trata això de pregar perquè els cristians tornem a la unitat, no?, a la unitat. Com que la unitat el que la pot donar és l'esperit, no?, l'Esperit Sant, doncs la millor manera de treballar per la unitat, diguéssim, dels cristians és pregar per la unitat dels cristians. Però, a més d'això, que es pot fer sempre i s'ha de fer sempre, doncs, bueno, a principis del segle XX se va posar esta setmana, no?, que era del 18 al 25, i ja des de llavors sempre se va fer esta setmana, octavari, 8 dies, no?, del 18 al 25, no?, el 25 és la conversió de Sant Pau, el 18 antigament era la festa de Sant Pere, després ja no és, però se va ficar esta setmana com una setmana en què tots els cristians de totes les confessions d'arreu del món preguem junts per la unitat, a més de pregar cada un sempre per la unitat habitualment, no?, en les seves celebracions o la seva pregària ordinària de cada confessió.
Certament que vostè com a delegat d'ecumenisme, possiblement aquí a la diòcesi de Tortosa, l'activitat que es porta a terme també n'hi ha, no?, perquè també possiblement no és tanta com en alguna altra diòcesi, hi ha més representacions en este cas religioses, però també en tenim, no? També tenim comunitats d'altres religions, no?
Sí, com bé dius, no és tan significatiu com altres llocs, i això s'ha produït més d'uns anys aquí, no? Diguéssim, fa molts anys, doncs, pràcticament, sí, hi havia molt petites comunitats, molt petites, però ara, doncs, això s'ha anat incrementant, sobretot en la vinguda de gent que d'altres països que s'han instal·lat, sobretot per la costa, no? Per costera del Bisbat, sobretot, també hi ha altres llocs, però, i que són d'altres països, que eren d'altres confessions cristianes, i han anat formant aquestes comunitats, no formant, si és a més, han seguit, clar, han format la seva comunitat, diguéssim, la seva tradició, la seva confessió, no? I se pot dir que sí que ara hi ha unes quantes comunitats en què més o menys hi ha algunes que tenen molta relació, altres que no tanta, però sobretot hi ha anglicans, que això, els anglicans bàsicament és això que dic, no? Gent d'anglesos, no? que s'han jubilat i s'han quedat establerts aquí tot, ja, tot l'any, no? Tota la vida. Entonces, bueno, és la seva comunitat, la comunitat anglicana, té la seva parròquia, no? Té una parròquia, però que és molt gran, no? Perquè agafa des del Cossebre a l'Ampolla, a la Menya, bueno, una mica, tot a Vinaròs també hi ha, però és com una parròquia, doncs, no? Hi ha diverses comunitats de cristians ortodoxos també, i hi ha bastants també, unes quantes també, moltes esglésies de les esglésies evangèliques, no? Crec que les esglésies evangèliques són, n'hi ha més, és una mica més difícil de conèixer perquè són més, hi ha algunes esglésies que es diuen lliures, no? Per tant, no tenen tanta relació, no? Però sí, hi ha grups, hi ha esglésies, hi ha bastants comunitats que d'altres confessions, que ara hi ha molt més que fa uns anys hi havia, sí.
Certament que també, si no hagués hagut pandèmia, una de les coses que es portava a terme, de les activitats que es portava a terme, era una pregària, no?, que crec que venia sent itinerant i que es realitzava cada vegada en una parròquia concreta, no?
Sí, i serà, diguéssim, i aquesta setmana s'emana que tot arreu, no?, tots els cristians d'arreu del món, de qualsevol confessió, preguem junts per la unitat dels cristians, cada un al seu lloc, però a més, doncs, però se fien actes, no? I aquí a la diòcesi se fien més actes, no? La pregària ecumènica, en què invitàvem a aquestes esglésies i comunitats, sobretot els que coneixem més, bueno, invitem a tots, pues participen els que lliurement volen, clar. I era este acte, no? La pregària ecumènica, que enguany sí, malauradament no la podem fer, almenys ara, en esta setmana, millor a l'estiu, no sé, hi ha més, perquè això es pot fer sempre, evidentment, l'únic que té més raó de ser en esta setmana, no?
Clar.
Invitàvem a les diferents confessions, que els anglicans, sobretot anglicans, ortodoxos, esglésies evangèliques, no només preguem per la unitat, cada una la seva comunitat, sinó que tots preguem, a més preguem junts, no? Una pregària que fem junts, no? Que fem junts, units, no? I en això, com bé diu, en un lloc, cada any, no? Anem canviant, no?, de lloc, però ens trobem allà gent de diferents confessions cristianes en una celebració, preguem tots junts per la unitat.
Jo no sé si hi ha alguna alternativa o com no s'ha pogut portar a terme aquesta activitat, si s'ha mogut alguna alternativa o s'espera a que la cosa canvie per a poder fer-ho amb tota la, bueno, si més no, a fer-ho com sempre.
De moment, evidentment, la setmana cada un pot seguir pregant, doncs nosaltres a la Iglesia, a les celebracions de l'Eucaristia, o les celebracions que podem fer cada un a la seva comunitat pot pregar això ara i sempre, no?
Evidentment.
De moment, hem quedat d'acord que no és una de la situació, una de la pandèmia, no és moment de festa pregària tots junts, però han deixat obert això que comentava abans, no?, de poder-la fer pues, pues més avant, sobretot a l'estiu, no sé, cap a l'estiu, que... perquè, per exemple, un altre moment bonic seria pues, davant la Pentecosta, no?, al voltant de la festa de la Pentecosta, no?, l'Esperit Sant, no?, perquè l'ecumenisme és això, no?, l'ecumenisme és pregar per la unitat, i el que podem fer absolutament tots, i el per dir-ho així, el que pot ser més eficaç, per dir-ho d'alguna manera, no?, és pregar, no?, que l'Esperit, perquè la unitat, per nosaltres podem treballar, podem fer coses, però la unitat me la donarà l'Esperit, no? L'Esperit Sant ens dona la unitat en la diversitat de dons, de carismes, ens dona la diversitat, aquesta diversitat però reconciliada i en pau i unit, no la pot donar l'Esperit, doncs això és el que podem fer tots. O sigui que una bona data seria al voltant de la Pentecosta també, que, però clar, tot, sempre depenem de les de la situació sanitària que, és, que visquem, no? O es podria fer una altra data, més a l'estiu, si hi ha més bona situació. O sigui, hem deixat oberta la porta, però sense concretar res, sí, de moment.
Estem com tots, que és allargant, no? Mirant a veure si en un futur podem fer coses com sempre, no? Però, com dèiem abans, la pregària sempre hi és present, no? I sempre ha de ser present, i això no impedirà el que realment importa, que és la pregària per la unitat de tots els cristians. Pues, Emilio, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgui afegir.
No, agrair-vos aquest moment per poder parlar de l'ecumenisme, perquè a vegades és una cosa no desconeguda, o que se fa, és una mica així, se li... El desconeixement a vegades dona a tindre temor, cels, no? Bueno, l'ecumenisme és això, és pregar perquè tots els cristians siguem això, estiguem units perquè som cristians, som seguidors de Jesús. Agrair-vos la invitació que m'ha fet aquesta tarda i invitar tots a pregar per la unitat. Hem de pregar per moltíssimes coses, evidentment, però també és en quant a recordar-me, no?, sentim-nos germans de tots els que són cristians arreu del món.
Doncs això és el que d'alguna manera posem damunt de la taula aquesta tarda, i aquest és el desig que en definitiva volem portar a terme. Pues, Emilio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i esperem, si més no, tornar-nos a retrobar, per què no, per a dir, per a explicar la notícia de que ja es pot fer una pregària física a Pentecosta. Ojalà, no? Ojalà sigui així.
Ojalà, sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada i endavant. I amb aquestes paraules posem el punt i final en aquest programa d'avui, amb el qual us hem volgut presentar tota aquesta informació que us hem anat detallant al llarg del programa. És el moment ara d'escoltar el nostre bisbe, don Enrique de Benavent, en les seves paraules de vida. Molt bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La celebració del diumenge de la paraula de Déu constitueix una ocasió perquè ens preguntem sobre el lloc que aquesta ha d'ocupar en la vida de l'Església i en la nostra com a deixebles del Senyor. Vivim moments en els quals experimentem dificultats serioses per a la evangelització, en els que fins i tot a l'interior de l'Església es dona sovint prioritat al fer sobre el creure, amb el que el testimoniatge cristià pot perdre profunditat espiritual. En aquesta situació hem de preguntar-nos quina resposta estem cridats a donar per buscar camins per evangelitzar el nostre món i alimentar la nostra fe, de manera que la vida cristiana no es converteixi en un mer activisme. La resposta a aquesta inquietud passa per redescobrir la paraula de Déu com a aliment de la nostra vida cristiana i foment de la missió evangelitzadora de l'Església, ja que els cristians no hem d'oblidar que no ens prediquem a nosaltres mateixos, sinó a Jesucrist. La intuïció del Papa Francesc en instituir aquesta jornada naix d'una convicció. Només si la paraula de Déu ocupa el lloc que li correspon en la vida i la missió de l'Església, podrà ser eficaç l'anunci de l'Evangeli. No pot haver-hi autèntica evangelització si la substituïm per paraules nostres. Les nostres paraules, idees i mètodes pastorals han d'estar al seu servei i transparentar-la. Quan tot això l'oculta i la substitueix, s'afebleix la vida eclesial i no aconseguim transmetre la fe de manera que es formen autèntics subjectes cristians i l'evangelització no produeix fruits. La paraula de Déu no pretén únicament informar o ensenyar. Va dirigida al cor i té força per transformar-lo. La reacció dels deixebles de Maús quan, després de reconèixer el Senyor en la fracció del pa, recorden la conversa amb ell durant el camí, ens pot ajudar a comprendre la seva eficàcia transformadora. No és veritat, van dir, que els nostres cors s'abrusaven dins nostre mentre es parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Per això en ella trobem diferents tons. En la segona carta a Timoteu llegim: tota l'Escriptura inspirada per Déu és útil per a ensenyar, convèncer, persuadir, corregir i educar en el bé, perquè l'home de Déu siga madur, sempre a punt per a tota obra bona. De fet, quan ens acostem a la Sagrada Escriptura, descobrim una paraula que en determinats moments instrueix, en altres adverteix, en altres exhorta, en altres consola o anima. Quan ens situem davant l'Escriptura, ens hem de fer dues preguntes. Què diu la paraula de Déu? La inquietud per trobar la resposta a aquest interrogant ens portarà a aprofundir en el seu estudi, sempre profitós per a la fe, i ens deslliurarà d'interpretacions arbitràries. La segona pregunta és: què en diu? Aquesta ens ha de portar a obrir el cor perquè la paraula siga per a mi esperit i vida, i a posar-nos a la seua escolta en actitud orant, per a que el que el Senyor vol realitzar en nosaltres siga una realitat. Amb la meva benedicció i afecte, fins la setmana que ve.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.